A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 25 minuts. Per tant, sàpiguen que farà falta un endoll a la vora, com ens deia, un endoll de corrent, a la vora, com ens deia en Paco fa un momentet. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom.
Farà falta un endoll. I si pot ser a 380, millor.
Un...
que es carregarà més ràpid.
Un no, faran falta molts.
Bastants, bastants.
Perquè això m'ho deia amb un fill al gran ahir. Diu, papa, i... al pàrquing, on endollarem això?
Els pàrquings
no estan preparats. O sigui,
endolls a dojo pels pàrquings, també.
Feina pels lampistes.
Feina pels lampistes. I pels mecànics, hem de suposar, també. Però és com si vostès anessin, anàvem a dir, bé, com tantes sitgetanes van fer en el seu dia de col·locar un motor elèctric a la màquina de cosir i apretaven i vinga, doncs això és més o menys, diguem-ne, que en el fons els cotxes elèctrics diuen que van així, que apretes i com més apretes més tira, i com menys apretes menys tira. O sigui que aquí no hi ha allò de l'embragatge i que si ara veure si s'ha de revolucionar molt o no. Aquí apretes i això ja des del primer moment...
Sí, bueno, però podem trobar que...
veuràs quines accelerades de semàfors.
Bueno, a part d'això, podem trobar els que vivim d'això, que el cotxe es converteixi en un microones, que quan s'espatlla el llenç es compra un altre.
Perquè s'ha un motor elèctric...
un motor elèctric...
A no ser que si un es porta bé amb un motor elèctric, vaja, pot però, durar, no diré que tota la vida, però en fi...
Bueno, portar-se bé o portar-se malament amb un motor elèctric no podràs portar-te ni bé ni malament. Et portaràs com la centraleta
vulgui que et portis.
O sigui, que és que tot estarà... O sigui, amb un motor de benzina, el que controla la potència del vehicle... És el conductor amb l'accelerador, amb l'entrada d'aire i benzina. Però amb un motor elèctric es pot programar que tu ja pots fer la força que vulguis al pedal, que això tindrà una progressió. O sigui, jo crec que amb el temps hi haurà tres botons, com hi ha molts vehicles a la suspensió, normal, esport o l'altra
ciutat,
per dir alguna cosa. Llavors, si tu prems ciutat...
Esclar, també s'haurà de vigilar la marxa enrere.
Clar, perquè
en cas d'un motor elèctric, això no és com allò de dir, la marxa n'apretes i quedes i deixes el para-xocs estampat a la paret del pany.
És que depèn la potència com
l'administri. Sí, està clar. Està clar.
Però bueno, jo crec que tot això...
De moment sàpiguen que els diaris surt, el diari Avui fa una anàlisi, com us dèiem, del Fluence, del cotxe gran, per dir-ho així, de Renault, del cotxe elèctric de Renault. En parla d'un preu, hi ha dues versions, una val 19.000 euros, l'altre val 20.000, més allò que us dèiem, el lloguer de la bateria, que és a la vora d'uns 80 euros al mes. Ens sembla que són uns 82 euros, segons llegíem a les pàgines interiors del diari Avui. Virtuts, net i silenciós, clar, no se sent res.
Sí, però tots parlen... Del que no parlen realment és de l'autonomia.
Sí, sempre això,
sí, però sí, ho diuen...
amb... Autonomia escassa per a trajectes llargs.
Ah, per què vull aquest cotxe? Si que has de tindre dos cotxes, per si vols anar... El problema és l'autonomia. El dia que estigui resolta...
De moment, sàpiguen que...
Que si no estàs perquè no han volgut, perquè la tenen, perquè... Això ja ho hem parlat diverses vegades. Tu te'n recordes com eren els mòbils quan van sortir?
Sí.
La bateria com era?
Però un cotxe demana més que un mòbil, eh?
Bueno, però abans l'autonomia d'un mòbil era 3 hores i ara l'autonomia d'un mòbil és una setmana.
Que posen 150 quilòmetres aproximadament d'autonomia, però és que hem de suposar que en les condicions ideals entre 150 i 200, si un cotxe d'aquest tipus va carregat de personal, Aleshores no sabem si es pot arribar més o menys a Tarragona amb el cotxe i tornar o endollar-lo, eh? En fi, són, com els dèiem, les primeres anàlisis i segur que hi haurà moltes maneres de poder parlar dels cotxes elèctrics i si no aquesta versió, com dèiem amb en Paquito de General Motors, que és un motor elèctric i al costat un petit motor de benzina que serveix en aquest cas
per... De fet, ho porten, eh? Porten un... com el que porten a la Fórmula 1, el Kers. O sigui, aprofiten
tot allò que es pot aprofitar.
L'energia que es produeix en frenades i inèrcies per anar carregant.
Uh-huh.
I, bueno, jo crec que sí, el futur és aquest, i com el futur és aquest, aquí s'hi ha de posar tothom. El que passa que ho aniran traient a poc, perquè fins que tu tinguis el cotxe elèctric ideal, hagis comprat 3. Perquè, clar, si el compres ja s'ha acabat
s'ha acabat el negoci. Ara, un motor elèctric, allò que dèiem, eh? Un motor per tota la vida. Com el de les màquines de cosir. Vaja.
Com
el dels ascensors. Els
ascensors i... Bueno, és més fiable i...
Uh-huh.
I bueno.
Ara, altres problemes, eh?
També s'haurà de tindre en compte, depèn si circula amb aquest cotxe, perquè no és el mateix circular pel centre d'Espanya, que no hi ha humitat,
uh-huh.
que aquí a Sitges que hi ha humitat, salitre, i que sigui un vehicle que l'utilitzes una vegada cada mes.
Sí, sí.
Clar,
o pels transportistes, que ho aguanti tot, veritablement.
Tota aquesta humitat, a veure com afecta.
Uh-huh.
Com ho...
Bé, doncs això acaba de començar, aquesta carrera, com dèiem, Seat també s'hi apunta, però avui ens porta en Paco una qüestió també molt interessant. Han tingut a vegades alguna topada, algun problema amb el cotxe o amb la moto que hagi necessitat d'utilitzar l'assegurança, la pòlissa d'assegurances i, per tant, de fer el parte, etc, etc. Sí? Doncs, si han tingut l'experiència, probablement, doncs, us han dit, vés amb el teu taller habitual, passarà el pèrit, o el pèrit farà el peritatge, etc. Una història que tots vostès ja saben. El que ens proposa avui en Paco és que parlem d'un cert canvi d'estratègia en les companyies asseguradores, que segons sembla passa per tenir ja uns certs tallers concertats i per tant enviar els clients a uns tallers que no fan, diguem-ne, negoci d'això, perquè com amb els gruistes o amb els transportistes, aquells tallers gairebé són asseguradora dependents.
Estan saturant un taller de feina,
uh-huh.
En el qual fins ara es podia suportar perquè, bueno, respectaven els preus de la mà d'obra, no es ficaven en els materials, sempre que fossin originals o de primera mm-hmm. qualitat, però és que ara ja han sortit asseguradores que, bueno, que en l'informe que porto
sí.
ja anomena dues, que en el moment que es fa el peritatge, automàticament al taller ja li arriba el material d'on ve. O sigui, ja li arriba
taller, és a dir, el taller qual... no ha ni de posar en contacte amb la marca ni res, li arriba allò que...
automàticament li arriba el material facturat al preu que la companyia estipula.
Sí.
D'aquesta manera ja t'estan reduint el marge comercial, el qual ajuda molt a la supervivència dels tallers,
però sí. La reparació té una garantia.
Sí, fins aquí correcte.
Però vols dir que, en el fons, l'asseguradora també cobrirà la garantia d'aquesta reparació?
No. La garantia la cobrirà el taller. El que passa que els tallers cada vegada ens estan apretant més en el tema de preu del recanvi i preu de mà d'obra.
D'acord, refresquem una mica la memòria. Tenim una topada amb el cotxe.
Lo normal seria, tu tens una topada,
vas amb el cotxe
vas
i
al teu agent,
fas el parte, vas al teu agent d'assegurances
i sol·licites el pèrit.
D'acord.
Amb un tràmit normal... El...
Sol·licites el pèrit, Paco, en el teu taller habitual. Tu portes el cotxe, diguem-ne, al taller on el portes sempre.
Això és lo normal.
Això és el normal, i el pèrit passarà pel taller i dirà, mireu, això és així, ja està.
Vale. Va. Però, d'uns anys cap aquí, ja les companyies han vist que, bueno, que estaven pagant uns preus molt elevats de sinistres, llavors han començat a eliminar passos intermitjos. Si tenen tallers concertats de confiança
sí.
de la seva xarxa, estan eliminant el pèrit. Autoritzen el taller fins a certa quantitat, autoritzen la peritació que fa el taller.
O sigui,
aquí hi han eliminat...
És a dir, primer pas, determinades companyies d'assegurances es posen en contacte amb tallers per establir un acord, per establir un conveni, a través del qual els enviaran els clients amb aquest taller.
Tot, el taller, o sigui, envien tot.
El taller hem de suposar, Paco, que d'entrada, anem a veure això com, en fi.
D'entrada, sembla la xocolata del lloro, però s'ha d'anar amb cuidado perquè, o sigui, tu pots tindre el teu negoci amb una producció del 100%, però si aquesta producció del 100%, com a mínim, no et deixa entre un 15% i un 25% de marge, quan més treballes, més perds.
D'acord.
Clar, quan més treballes, més perds, arriba un moment que qui surt perjudicat? A part de tu com a treballador, que la cosa no va, el client. Perquè si tu, amb una reparació, li tens que guanyar entre un 15% i un 25%, que jo crec que és un marge comercial
raonable,
correcte, si tu aquí només li estàs traient un 10, si, quan descomptis impostos, materials,
no et sortiran els números.
És que vas enrere.
D'acord. Aleshores, les companyies entren en contacte entre elles i creen, diguem-ne, aquesta
xarxa.
D'acord. Aleshores, què fa la companyia amb el client? Li diu que vagi?
Sí, quan el client truca, el primer que li diuen és que vagi a tal taller, equips, el que ells tenen concertat a la zona.
I si el client diu, escolta'm, jo tinc un taller de tota la vida, que és on he anat sempre,
tal? Diu, no, és que jo el porto sempre a tal puesto. Directament no et diuen que no, perquè ells saben que està prohibit, o sigui, no pots obligar...
És a dir, tu pots portar el cotxe al taller on et vingui de gust.
Sí, el que passa que ells tenen la força de que el pèrit no vingui el dia que ha quedat, o...
És a dir, vols dir que hi ha diferents metodologies perquè...
O sigui, el que mana pot avorrir el que no mana.
D'acord. És a dir, que si el pèrit podia venir l'endemà en un taller de la companyia asseguradora o amb un acord amb la companyia asseguradora, en el cas que el taller no sigui, trigui una setmana. Dos dies.
O li diuen que, bueno, que igual tindrà que abonar ell la factura abans de retirar el cotxe, cosa que és mentida. Llavors, utilitzen les seves artimanyes perquè aquell vehicle no s'escapi de la seva
xarxa. De la xarxa.
Què passa? Una assegurança contractada per internet, via telefònica, via noves tecnologies, què passa? Són molt barates. Però clar, per què són barates? Pues, d'entrada, han eliminat el pèrit. El pèrit té uns honoraris. O sigui, per peritatge, no sé exactament, però entre desplaçament i peritatge, calcula entre 50 i 100 euros.
I el peritatge ho fa al taller directament. Per tant, la figura del pèrit...
Desapareix.
D'acord. Des del punt de vista del client Paco, que en principi no hi ha cap problema. No. Diríem que encara millor. Esperar el pèrit perquè, diguem-ne, que...
Fins aquí el client li és més còmode i li és més ràpid.
Per allò de dir, escolta'm, m'ho mires avui mateix, t'ho miro avui mateix. Molt bé.
Sí,
ja està.
Fins aquí correcte.
Fins aquí correcte.
Fins aquí correcte. El segon pas és... quan tu estàs com a taller concertat, el preu d'honoraris de mà d'obra no és el mateix que si tu no estàs concertat. Vale? D'entrada aquí ja tens entre un 10 i un 15% de devaluació.
D'acord. O sigui, per aquestes feines relacionades amb sinistres de companyia asseguradora, l'asseguradora estipula una tarifa de preus que és la que ha d'adoptar el taller. D'acord.
Una premissa que si no l'acceptes tu ja no...
D'acord. O sigui, l'asseguradora marca, en el fons, bé, com si gairebé fossin treballadors de l'asseguradora, vaja.
Passes a ser com una franquícia.
Per tant, aquell taller que pagava la mà d'obra als seus treballadors a tant, si treballa per aquesta asseguradora en aquesta feina específica, el preu per mà d'obra és inferior.
És inferior.
D'acord. Vale. De moment, però, pel client... Diguem-ne que això...
Tant li és.
D'acord.
Després passem a l'altre pas. Quan un taller treballa per una asseguradora, per un client, té un marge comercial amb el producte i el recanvi que munta. És normal, si no, de què viuríem? Aquí l'asseguradora ja entra i torna a posar la mà i diu jo vull un 10% d'aquest tant per cent que t'emportes. Clar, si estem parlant de que amb recanvi original, que és el que s'utilitza el 99,9% de vegades, tu tens entre un 10, un 15, com a molt, un 20, on tu tens el benefici? Ja se l'han portat la companyia. Aquí comencen a vindre els problemes.
Torno a fer de dolent, eh? De moment, el client, això també...
Sí, és... i no, perquè és que...
Sé que em diràs al final, em diràs que tot això repercuteix en un servei al client.
A la qualitat final.
A la qualitat final.
clar, és com parlar del garrafón o l'etiqueta.
Tot i que...
Arriba un moment que t'estan obligant a utilitzar coses i fer accions no correctes. Què passa? Que els tallers que no passen pel tubo o no accepten, pues, o passen a llistes negres, o passa que quan truquen un client perquè et desvii, perquè no, vostè no vagi a aquest taller, vagi a l'altre, perquè és que ells estan centralitzant tant el que ells volen, que és que la qualitat final de les reparacions i del producte s'està empobrint moltíssim. Sí. I és, bueno, de fet, els informes tots els informes que porto aquí, i més que n'hi havia, que no he portat més, són totes les queixes que estan tenint els tallers, que la gent vol donar la màxima qualitat, però que no poden perquè és que els preus que estan pagant no... Però clar, a tot això el client, és el que t'ho has dit, i el client tant li és, si li arreglen el cotxe, si quan el va buscar està net, polit i vermell.
És a dir, si un client se li fa molt bé un palafangs per un cop, i en aquest palafang se li posa la pintura de la marca i la peça de la marca i tot de la marca...
Això és el que tu et creus, perquè arriba un moment que amb el preu que estan pagant, si tu fas tots els passos per fer una reparació 10, has de posar diners. Què passa? En una reparació que intervé molta mà d'obra, doncs en comptes de reparar la planxa i deixar-la perfecta i massillar amb una capa de dècimes, igual poses una capa de ciment allà com si fos...
Però esclar, fem-nos l'efecte que jo com a client...
Tu no ho veus, això.
Vinga, vostè. Ah,
tu no ho veus, és que tu no ho veus. Però és que és el que està passant. O sigui, llavors, la reclamació que estan fent a totes aquestes associacions i tot...
Els tallers, en aquest cas.
Sí, perquè és que aquí ja està el gremi de tallers, associacions... O sigui, és que s'ha liat grossa. Per això ho he portat, perquè creia que era un tema important de que la gent conegui el tema. Que cadascú pot anar on vulgui. O sigui, això ho torno a repetir, ho repetiré mil vegades.
És a dir, legalment es pot anar on es vulgui. Si una persona té un taller de confiança,
tu has d'anar allà.
Va al taller,
tu has d'anar allà i ells poden dir el que vulguin. T'han d'enviar el pèrit a la pòlissa que està compromès amb un límit de, no sé si són 72 hores...
És a dir, tu no ho dius tant en aquest sentit, ho dius en que cada cop a l'usuari li costarà més poder anar on vulgui.
I és que cada vegada
haurà de batallar més, haurà d'agafar més trucades telefòniques i per què...
De fet, van aconseguir el tema de vidres, ja els van desviar tots cap als centres reparadors de vidres. Pues ara està passant exactament el mateix. Però clar, el que no s'estan donant compte les asseguradores és que hi ha milers de tallers.
Que saps, els vidres es poden reparar a molts llocs ara, també, no?
Però abans ho fèiem als tallers.
D'acord.
Però això és una branca que els tallers l'hem perdut, perquè t'envien a companyies molt grans que es dediquen a vidres. Vale, ja has perdut els vidres, però clar, és que vas perdent temes i el client no vol que el maregin.
Els llegim un d'aquests post diu, entre altres coses, que la relació entre tallers i asseguradores passa per un dels moments més delicats. És una persona del sector que escriu, no diríem el nom de les empreses, perquè com que això són comentaris, com els dèiem, a fòrums del món dels tallers, que no fos cas que algú fiqués aquí alguna companyia que no és. Però en qualsevol cas, el context general sí que ens és molt interessant. La relació entre tallers i asseguradores passa així per un dels moments més delicats, la pressió de les companyies d'assegurances. Els tallers han existit sempre. Fa 20 anys fou motiu d'una vaga de tallers a Madrid a protesta contra les actuacions d'una asseguradora que encara existeix avui. Gairebé el meu primer treball com a reporter per un periodista del sector, Que Tiempos diu, amb episodis violents als carrers. La disputa va acabar amb un acord entre l'asseguradora i l'Associació Madrilenya de Tallers, un pacte de mínims que va pacificar la situació. Dues dècades després, no crec que s'arribi a aquest extrem, diu el reporter de violència al carrer, òbviament, però tornen a estar les dues parts en conflicte. Pels tallers de carrosseria, les companyies d'assegurances continuen sent, més inclús que fa dues dècades, el seu principal client, les asseguradores. O sigui, els clients, així a bote pronto, no hi van, sinó que van sempre quan hi ha hagut un conflicte, evidentment, no?
Per això està el problema. Perquè...
Paguen les asseguradores, diu aquest post, 3.000 milions d'euros a l'any per sinistres, només danys materials, i avaluen en 750 milions el frau que suporten anualment. Com clients que asseguren un volum de treball elevat, les asseguradores exigeixen als seus proveïdors el millor servei, propugant pagar el menys possible. Com que és el client més gran, doncs el client pot apretar, com poden dir, doncs bé, els pagesos amb la fruita,
clar,
i poden
aquí,
dir tants altres.
Aquí calcula un 10% que s'estalvin de peritatges, un 10% que s'estalvin de mà d'obra, un 10% que s'estalvin de material...
I si puc aconseguir un guany afegit...
Dels 3.000 milions, un 30% fes números. Mm-hmm. Estan lluitant com a... S'han d'agafar amb un ferro calent perquè ho han d'aconseguir com sigui.
Diu aquest mateix post, la crisi econòmica, el descens de les pòlisses d'assegurança a tot risc i la batalla de les companyies low cost ha desembocat en una pressió cada vegada més asfixiant per a les empreses de reparació per part de les companyies. Injust, però real. El taller té motius per rebel·lar-se. Es pregunta també a aquest post què pot fer el taller. Cada negoci és un univers particular, les receptes per una empresa no serveixen per una altra i depèn també de la quota de mercat que cada asseguradora té a cada zona. No es pot ni s'ha de generalitzar, però les empreses de reparació han de tirar de fermesa a l'hora de defensar allò que dèiem fa un moment, el preu per hora treballada. I sobretot aquest acord que es pugui tenir amb una asseguradora. Però el peix gran es guanya... es menja el petit, i entre altres coses, doncs ara els tallers demanen sobretot que es difongui, que es divulgui aquesta pressió, aquest setge de les asseguradores i els abusos que poden haver per part dels tallers per poder resoldre aquestes qüestions, tot i que serà difícil això, eh?
No és difícil.
No?
No, perquè si comptes, o sigui, les asseguradores, de qui viuen? De l'usuari. Mm-hmm. Qui paga la pòlissa? L'usuari. En teoria, qui mana? L'usuari. Qui té la paella pel mànec? L'usuari.
Sí, però si a l'usuari li ofereixis un preu més econòmic, serà difícil que l'usuari entri en debat sobre el cost de les coses, no?
Sí, fins aquí tot molt bé, però és el que parlàvem aquell dia. Si compres pernil, si compres, si compres barato, que sigui bo, no que estigui caducat. O sigui, aquí la cosa... O sigui, tot té un preu, i tu per sota no pots anar. O sigui, tens que anar per sobre, però sense passar-te, perquè el que no pots fer és cobrar el doble, però tot té un preu. O sigui, avui en dia les mà d'obres que estan pagant està per sota, quasi va pel límit.
Et pregunto, què pot costar de mitjana la mà d'obra d'un taller?
La mà d'obra?
De mitjana, en el gremi de tallers.
Per aquesta zona està entre 30 i 45 euros.
D'acord.
Sí, però és que hi ha
companyies... I les asseguradores poden pagar per hora? Què poden pagar?
Hi ha que paguen 25, hi ha que paguen 31, hi ha que paguen 32... D'acord. Hi ha que... Però és que això és molt relatiu, perquè és que també influeix molt a les hores que et donen de reparació. Sí. Moltes vegades et donen 3 hores o 4 hores de reparar...
Ve el Pere i t'hi diu, aquesta reparació s'ha de fer
en 4 hores. I quan has reparat t'has passat 5 o t'has passat 6. Sí, potser m'han pagat molt alt, però m'han tret dues hores. O sigui,
d'acord. És a dir, hi ha moltes
maneres de lligar-ho.
Però en qualsevol cas, mai no es cobra, des del punt de vista del taller, la mà d'obra en equivalència quan es treballa amb una asseguradora. No.
És... Sí que estem en una crisi i s'ha de col·laborar per sortir, però clar, una cosa és que col·laboris per sortir i s'aprofitin. I ara el que està passant és que s'estan aprofitant.
Doncs des del punt de vista de l'usuari, sobretot, compte...
Sobretot que triï...
Es pot anar al taller on es vulgui.
On vulgui.
Si vostès tenen un taller de confiança, en aquell taller de confiança us ha de servir qualsevol asseguradora, qualsevol, perquè la llei així humana...
I s'ha de fer càrrec de la indemnització, de la reparació, sense cap tipus de problema. Sí que li diran que potser triga més... Escolta'm, hi ha uns pactes firmats... que avui en dia s'està cobrant una reparació com entre 15 i 30 dies. O sigui, i un taller pot assumir això. Ara, d'aquí a que diguin que no cobraran, això és molt greu, eh? I s'està utilitzant aquesta...
aquesta certa amenaça.
Imagina't, una família que avui en dia tots anem justets, que li diguis que si porta el taller al puesto li paguen la factura, o si el porta amb un altre, no. Escolta'm, on anirà? On li paguen.
Evidentment.
Sí o no?
Evidentment.
És que no hi ha cap...
12 minuts i seran les 12, però legalment el cotxe es pot portar al taller on hi hagi la confiança i l'asseguradora ha de complir amb el taller on hi hagi la confiança. Paco, gràcies.
A vosaltres.
Fins aquí un mes.
Vinga.